per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions de qui us parla, l'Ignasi Miranda, i també de la resta de l'equip, amb el Mario Ramírez a les vies de so i la Blanca Aranyó avui a la producció. Repassem, per començar, algunes de les notícies més importants d'avui. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha assegurat avui que no hi ha proves clares per afirmar que l'atemptat d'ahir diumenge a la ciutat d'Orlando estigués dirigit des de fora per extremistes, ni que formés part d'un pla terrorista a gran escala. Després de reunir-se amb el seu equip de seguretat nacional a la Casa Blanca per conèixer les últimes novetats sobre la matança, Obama ha afirmat que l'atac es considera un acte de terrorisme, però que les dades que es tenen fins ara apunten que es tracta d'un cas de terrorisme domèstic. Mentre la investigació treballa per determinar els mòbils exactes, el presumpte autor del crim, reivindicat per Daesh, Obama ha explicat que el presumpte autor dels fets, Omar Sadiq Martin, estava inspirat per informació molt extremista a través d'internet i ha comparat els fets d'ahir diumenge amb el que va passar a San Bernardino a finals de l'any passat, quan una parella influïda per l'integrisme islàmic va matar 14 persones i en va ferir 22. Seguim repassant l'actualitat. Microsoft ha anunciat un acord per comprar LinkedIn per 26.200 milions de dòlars, una operació que coneixíem aquesta tarda. Microsoft pagarà 196 dòlars per cada acció de LinkedIn, molt per sobre del 131 en què va tancar divendres passat els títols de la xarxa de professionals. Aquesta operació, segons ha subratllat el conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella, fa que l'equip de LinkedIn creï un negoci centrat a connectar professionals arreu del món i que això ara benefici Microsoft. Encara sobre l'actualitat, continuem amb la campanya electoral. Els partits polítics parlen dels possibles pactes i també de la possibilitat d'un referèndum. Avui, la jornada de campanya està marcada per l'únic debat amb quatre candidats: Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera i també Pablo Iglesias. Aquests possibles acords passen per assegurar una majoria d'esquerres, en el cas dels socialistes, i de Podem, tot i que amb accents diferents, i per l'aposta per la moderació des del PP i també per la capacitat d'entesa des del discurs de Ciutadans. Mentrestant, els partits nacionalistes catalans, especialment Convergència i Esquerra, asseguren que la proposta de referèndum feta per l'Assemblea Nacional Catalana aquest mateix diumenge ha de ser escoltada perquè, si no, Catalunya haurà d'actuar unilateralment. Seguim encara repassant l'actualitat. Hem sabut avui que exalts càrrecs de la Generalitat han negat que la família Pujol cobrés comissions dels bancs. Sí que han admès el pagament de bonificacions per la gestió de les nòmines dels funcionaris, una pràctica que han considerat habitual a la banca. Són tres exalts càrrecs, concretament els qui han negat, davant el jutge del cas Pujol, aquest cobrament de comissions. I l'actualitat avui també està marcada per la seguretat en el futbol i concretament en l'Eurocopa. L'Eurocopa de futbol, en què avui ha debutat, per cert, la selecció espanyola i ha guanyat in extremis per 1-0 amb gol de Gerard Piqué la selecció de Txèquia. En la seguretat, hem de dir que l'ultimàtum de l'organització als aficionats de Rússia i d'Anglaterra va acompanyat també per l'anunci d'un judici ràpid contra els principals implicats. I acabem aquest informatiu dient-vos que ha mort un home en ser atropellat per la carretera C-55 al terme d'Olesa de Montserrat. Ha estat un vianant poc després de les 5 de la tarda que ha perdut la vida en ser atropellat per un vehicle, per un cotxe, al quilòmetre 3,1 d'aquesta carretera a Olesa, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a les 5:05 d'aquesta tarda. Hi han actuat 3 patrulles dels Mossos, un helicòpter i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. S'ha fet circulació en pas alternatiu al punt de l'accident, les causes del qual s'investiguen.
Ràdio Estel.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Avui pot ser un gran dia. Si vols que sigui un gran dia per tu o per algú del teu entorn, t'ajudem a fer-ho possible. Com? Deixa un missatge al 93-409-2777 o escriu-nos a formulaestel@radioestel.cat. Coses que fan que el dia d'avui es converteixi en un gran dia. Felicitar algú per l'aniversari, perquè ha aconseguit un repte. Anima algú que s'estigui recuperant. Desitjar sort per un examen. Fes-nos arribar la teva petició i la Carme i la Mercè faran que sigui un gran dia. Cada dia de dilluns a divendres, minuts abans de les 9 del matí, a la Fórmula Estel. Recorda-ho, 93-409-2777 i formulaestel@radioestel.cat.
Ràdio Estel. Girona, 103.4. El mirador de l'actualitat.
Comencem ara el temps d'anàlisi de l'actualitat, passant 2 minuts i mig de 8:15. El papa Francesc ha expressat avui en una visita a la seu del Programa Mundial d'Aliments a Roma el seu compromís amb la lluita per assolir la fam zero. Ha recordat que l'important són els rostres i no pas les xifres de la misèria, alhora que ha alertat davant aquest món tan intercomunicat que tenim i que sovint, però, naturalitza massa la fam. Ha utilitzat aquest verb, naturalitzar, per veure-la com una realitat normal i inevitable. Acabar amb això, i sobretot amb la mateixa fam, són els reptes també dibuixats pel mateix pontífex avui. Aquesta complexa reflexió i aquesta completa afirmació del papa, que també s'ha enriquit amb moltes altres idees profundes, connecta perfectament amb allò que va dir ara fa un any i mig al Parlament Europeu, que no pot ser que la Mediterrània sigui un cementiri. Malauradament, l'estimat Mare Nostrum ha estat els últims mesos tràgic escenari en què han mort, atenció, 10.000 persones des del 2014 i gairebé 13.000 des del 2010, segons dades de les Nacions Unides conegudes aquests dies. Precisament avui també el papa ha recordat la importància dels rostres per sobre de les xifres. Nosaltres des de Ràdio Estel, mentre fem nostra aquesta lamentació, ens preguntem com es pot afrontar, com ja fèiem ara fa uns dies, i sobretot solucionar el problema, especialment des d'Europa, sense haver de passar per imatges tan dures com les dues més conegudes d'aquests últims mesos en què es veuen infants ofegats. L'ànima europea, d'arrels cristianes i d'humanisme ètic, està en joc. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Anna Sangrà, tècnica d'Immigració de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Gràcies, i també saludem el pedagog Carles Armengol. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
Tenim una comunicació telefònica, és amb nosaltres uns minuts avui també Xavier Vidal, responsable de migracions de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Xavier Vidal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si recorden els oients, ara fa uns dies parlàvem de les gestions que la comunitat de Sant Egidi estava intentant fer sobre els corredors humanitaris i la possibilitat que vinguessin per aquesta via persones refugiades de Síria o d'altres països. Hi ha alguna novetat des d'aquell dia fins avui?
A veure, la novetat és que d'aquí pocs dies arribaran 50 més a Itàlia. Per part nostra, la intenció que puguin arribar aquí a Espanya, i seguim treballant, evidentment, i de moment doncs, la situació una mica doncs, és el treball que s'està fent a nivell de, amb el Ministeri en concret, i després doncs, amb les coses concretes, doncs, la preparació quan hi hagi l'acollida que s'hagi de fer quan arriben aquí.
Sabem que aquestes gestions són per vies legals i que són complexes, per tant, ja sabem que no té sentit allò d'anar preguntant cada dia alguna novetat més, perquè això no és tan fàcil com altres tipus de tràmits.
això mateix. No, ja ens agradaria que tot pogués ser molt, molt més fàcil i senzill, però alhora, diguem, és en un compromís, diguem, d'un cop, com es comentava, no?, de dir que totes aquestes morts de la Mediterrània poder començar a donar una resposta, i nosaltres hem donat començant per aquests corredors humanitaris. La novetat, potser, diguem, de l'última vegada que vam parlar, és que la Conferència Episcopal de Polònia vol també, o s'afegeix, per poder-ho fer ells també de manera legal allà al seu país. Per tant, vol dir que hi ha algú més que s'afegeix també en aquest model que pugui ser, doncs, també en un altre país europeu.
Important això que diu vostè de la Conferència Episcopal de Polònia, un país que té arrels cristianes, que té majoria catòlica i que de vegades ha estat escenari d'algun debat no gaire, no del tot agradable, potser sobre el tema dels refugiats i de l'acollida.
Mm. Per això mateix és molt, molt important que vagin sorgint, diguem, aquestes opinions, aquests estats d'ànima, en el sentit una miqueta de posar en el debat també, diguem, sí, tot el que està passant, però l'hora de poder donar respostes concretes, no?
Aquí el problema ve de més lluny, no és un tema només de la guerra de Síria o de la guerra de l'Iraq, és que la Mediterrània és lloc de pas de moltíssimes persones que volen arribar a Europa. Francesc parlava el 2013, no només volem citar el papa avui, sinó tota la realitat en el seu conjunt, però vaja, ell parlava de la globalització de la indiferència i de la vergonya per a Europa, que és que morin tantes persones intentant arribar a aquest continent. 10.000 persones han perdut la vida des del 2014, 48.000 han intentat fer aquest viatge els últims anys. Són xifres que suposem que les agafem amb tota la prudència, també dades de l'ONU, això sí, que també és un organisme oficial. Si els sembla tots tres, quina valoració fan d'això? L'altre dia sortia un reportatge al diari El País molt complet, no?, de com es van rescatar persones, en aquest cas, afortunadament, van salvar les seves vides. No sé si Anna Sangrà vol començar o el senyor Armengol.
Sí. A veure, a mi m'agradaria recordar, no, que la problemàtica no és la migració. La migració, de fet, és un fet connatural amb el que vivim tots. De fet, el dret a migrar hauria d'estar reconegut. Aquest és un altre tema, no? Però el que hauríem d'analitzar és el per què comunitats com la de Sant Egidi han de fer aquesta tasca que és tan lloable i per què els estats estan donant l'esquena als migrats i per què tanta gent està morint cada dia a les aigües del Mediterrani, no? I han de ser comunitats com aquesta, com la de Sant Egidi, les que faguin de socorristes, en aquest cas, no? I de salvoconductes.
Sí. Senyor Mangol.
Sí, aviam, fa temps que anem parlant sobre aquests problemes. És difícil, possiblement, afegir moltes coses, sobretot des d'una perspectiva de buscar solucions, perquè el tema és d'una complexitat terrible. Jo, de tota manera, sí que, ponem com a contrapunt, em resistiria a vegades a aquesta culpabilització dels estats des del punt de vista... una mica que ho fem com quelcom extern a nosaltres, no? Quan, en definitiva, possiblement els estats, i quan diem els estats són molt impersonals, però vull dir, els governs actuen en funció també del que pensen que és rentable, doncs, electoralment, etc. No? I amb això vull dir que a vegades deu ser que no som prous els que defensem determinades posicions al respecte, o que no tenim prou força, doncs, per donar-les a conèixer, per difondre-les, perquè, esclar, penso que les primeres reaccions positives a tot aquest problema les va tenir Angela Merkel i va tenir que fer una mica de marxa enrere perquè veia que això li estava portant problemes en eleccions, en situacions d'aquestes. Què vull dir amb això? És a dir, que el maniqueïsme de dir, bueno, nosaltres que som conscients o grups cristians, etc., tenim la consciència molt clara del problema, etc., l'expressem, el manifestem, i després hi ha, doncs, els estats que no fan res, és a dir, és cert, però no és ben bé cert, això. És a dir, a mi em preocupa, no vull dir ara la conjuntura de com atendre una realitat concreta, sinó el problema de fons, perquè em temo que això va per llarg, no aquesta crisi, però la globalització no la tenim, o sigui, ha trencat determinades formes de comportament i de relació i de funcionament de la vida social, de la vida política, de la vida econòmica, dels estats, i no l'hem recomposat. És a dir, estem, jo crec, per això moltes vegades mancat de capacitat de reacció. A vegades els estats no saben ben bé tampoc què fer, com fer, actuar fins... Una cosa és els refugiats, l'altra, i amb això ja hauríem, i ho deixo aquí per no acaparar el temps, no? Les causes, no? Perquè, a part, en aquest cas, o sigui, la migració té moltes causes, però sobretot el moviment de refugiats en té uns focus molt, molt concrets de problemàtica, no? Per què no podem actuar, o què estem fent al conjunt, doncs, ja no d'Europa, sinó del món, en relació a aquestes situacions? Esclar, jo crec que alhora sempre hem de mirar els plans més propers i els plans més amplis, perquè si no ens quedem purament amb les conseqüències, però no amb les causes.
Uh-huh. Senyor Xavier Vidal, també s'han fet algunes al·lusions a Sant Egidi.
No, jo una mica com per afegir, diguem, el que es comentava ara, és cert, una mica, que veiem doncs, tota aquesta problemàtica, que a vegades donem la culpa als estats, és cert, una mica doncs, perquè no hi posen potser prou els esforços, perquè potser amb una voluntat política ja hi hauria moltes coses que es podrien anar tirant endavant. Però alhora també com a cristians una miqueta hem de ser més, no sé com dir-ho, potser proactius, que ara s'entén més d'aquesta manera, dir doncs quina és la proposta, què podem fer, no? I amb això doncs era la nostra humil proposta i ha estat aquest corredor humanitari amb el que hem afegit forces i veiem que pot ser, diguem, que altres ho copiïn, no?
Sí, per tant, és una manera efectivament, de ser proactius, d'intentar entre tots construir aquest Mediterrani més humà. Però suposem que amb iniciatives així, molt lloables, però segurament insuficients, no acabem amb les persones que desesperadament omplen barcasses i moltes vegades cauen i es juguen la vida.
Clar, precisament...
No, malauradament...
Sí. No, digui Anna Sangrà i després Xavier Vidal, si vol afegir.
Sí, precisament abans que parlàvem dels estats, no? Crec que hi ha una línia roja que és infranquejable, que són els drets humans. I els drets humans haurien d'estar per sobre de qualsevol interès partidista, com podrem veure ara en les eleccions, no? I haurien de ser el que hauria de primar davant de donar una resposta a aquesta crisi, o diguem-li com vulguem, no? Hem passat del Mare Nostrum a Stop Mare Mortum, no? I la veritat és una situació bastant, bastant greu.
Sí, Xavier Vidal, perdoni.
No, el que deia, dic, malauradament és així, una resposta, de moment, ara podríem dir petita, vull dir, aquestes 200 persones que han arribat, però alhora, diguem, a vegades, doncs, ens queda en el cor aquest pesat, també, doncs, el podem saber, doncs, pregària, doncs, una miqueta el treballar junts, no només en un aspecte, sinó en d'altres. A vegades hem d'aspirar que les forces no venen només de nosaltres mateixos, sinó de posar-hi amb molts altres a treballar, en aquest sentit, diguem-ho així, no?
Sí, disculpi, senyor Vidal, que en l'última intervenció hem tingut algunes dificultats per sentir-lo, per si es pot ubicar de la millor manera possible, encara que no li robarem massa més temps, que sabem que té altres obligacions. Ens acompanyen avui, com dèiem, Xavier Vidal, de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, el pedagog Carles Armengol i també Anna Sangrà, tècnica d'immigració de Justícia i Pau a Barcelona. El fet que hagi augmentat la xifra de persones que intenten venir per la Mediterrània a Europa aquests últims anys ens fa veure potser una altra forma de solucionar-lo, perquè potser fa 10, 14, 15 anys parlàvem del sud d'Europa per l'estret, Itàlia també tenia la seva problemàtica, però ara sembla que és un Mediterrani més global, on venen persones per tot arreu, de diferents llocs, per Líbia, per altres costes...
Sí, de fet, les vies tradicionals, no, que serien la de l'estret de Gibraltar, la de Líbia a Sicília i la del Mediterrani Oriental, sí que l'estret de Gibraltar fa uns anys, amb la crisi dels caiucos, no, el 2006 semblava que estava més en auge. Últimament parlem més de Líbia i Sicília, i ara que comença l'estiu, tornar un altre cop a veure xifres de morts al Mediterrani escandaloses, no? Però... No només és el creuar el Mediterrani, després també és el que es troben els migrants en els camps, en els hotspots, és les màfies a les que s'han d'enfrontar, no?, molts cops, la rebuda que els donem quan arriben a Europa. Per tant, no és només el morir al Mediterrani, és després també el que es troben en territori europeu, no?
Segur que hi ha molta feina a fer, sí, senyor Mangol.
Sí, i jo insistiria, per exemple, quan ara l'Anna ens parlava de la importància dels drets humans, no? És a dir, si realment poguéssim basar la política internacional més en el respecte als drets humans i, per tant, aliances més fermes entorn dels drets humans, no només les aliances de tipus econòmic. Però això, malauradament, no sé si ho valorem prou. Jo crec que hauríem d'empènyer també per aquí, perquè cal accions més decidides. Si no, el problema O sigui, l'acollida, i des de, aviam, des d'una perspectiva cristiana, i només cal pensar en l'Evangeli d'avui, doncs, és de lliurament total, però les nostres societats no estan preparades per això, i s'ha de saber gestionar, perquè si no es generen crisis que, bueno, que poden tenir un efecte rebot en contra de tot això. Per tant, o sigui, la feina és a tots nivells i ingent per poder abordar aquestes situacions.
Potser per tancar les intervencions de Xavier Vidal de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, una pregunta que també faré extensiva després a Anna Sangrà i a Carles Armengol sobre el que poden fer també els estats, perquè encara que siguin impersonals, que deia el senyor Armengol, també poden fer moltes coses, potser per abordar el problema en els països d'origen de molts d'aquests que hi venen, molts, ho hem vist en imatges aquests dies, són subsaharians, és a dir, que no només és el problema de Síria. De quina manera es pot actuar, també, vostès des de Sant Egidi, que treballen molt a l'Àfrica?
A veure, evidentment que el problema, si se solucionés en origen, diguem-ho així, si solucionéssim la guerra a Síria, no fugirien tant.
Clar, no? Aquestes són les arrels, no?
Una mica, diguem, el treballar per la pau, diguem, ja seria un gran què, no?, diguem, en cada un dels països ara, potser amb la guerra, però parlant dels països africans, que potser és més aquesta migració que diem econòmica, doncs potser a vegades també és el treball de cadascun d'aquests països també de donar la dignitat al treball que s'està fent allà, invertir també en educació, en treballs, en salut, vull dir que una miqueta això també pot fer que cadascun d'aquests països es visqui doncs com en aquest somni europeu, no?, diguem, de poder viure d'aquesta manera, que a vegades aquest somni europeu és un somni, avui veiem, molt més econòmic que no pas humà. Potser a nivell humà potser hauríem de migrar nosaltres cap a l'Àfrica, que potser hi ha unes societats, diguem, més humanes, més solidàries, que potser aquí ara estem perdent. Mm. Però vull dir, si hi hagués un trasbassament entre uns i altres, penso que al final el que seria bo doncs, és diguem, que cadascú fos conscient de fer créixer el seu país. No? Nosaltres, per exemple, a Moçambic, que s'ha treballat molt pel tractar el SIDA, doncs clar, evidentment, què passava? Doncs morien molts, diguem, treballadors del rang, diguem, de mestres, metges, tal, aquell país no pot créixer de cap manera. Intentant curar, intentant que aquestes persones, diguem, des d'infants puguin aprendre, puguin tornar a haver-hi mestres i metges, diguem, diguem ressorgir aquests països. En el fons, diguem, ressuscitar l'Àfrica vol dir també donar-li una nova ànima, un nou esperit, també perquè la gent no hagi de fugir dels seus països, sinó que vegin que la possibilitat de restar allí per fer créixer, per fer augmentar, diguem, la riquesa, per fer augmentar la riquesa humana, doncs això també, diguem, seria una qüestió. Clar, això anem a les arrels una miqueta, diguem, a llarg plaç, no? Vull dir, el que veiem ara, per això hem de trobar una resposta immediata, també, no? Vull dir, les dues coses.
I tant, però són arrels, com vostè deia, amb moltes branques i moltes branquetes, no? Les malalties, el problema econòmic dels països, l'explotació de recursos, entraria en moltes qüestions. I aquí també potser afegiríem, i ara ho comentarem amb Carles Armengol i Anna Sangrà, afegiríem també la capacitat europea d'acollir, que això no sempre ho hem fet bé, ja ho sabem, amb moltes persones de fora d'Europa que viuen a França, a Itàlia o a Espanya. Gràcies, senyor Xavier Vidal, per haver-nos acompanyat avui uns minuts. El deixem i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres, també. Bona tarda.
Bona tarda. Bé, sobre això que estàvem comentant...
Sí, jo potser insistiria en aquesta idea que d'alguna manera he intentat anar expressant,
sí.
De que no... Aviam, no és una crisi, això que estem vivint. És a dir, ho és, però és molt més que una crisi. I vull dir que això n'haurem, malauradament, és un tema per tractar en els propers anys. És a dir, no... Evidentment, tant de bo aquestes xifres doncs, de morts a la Mediterrània doncs, baixin, etc. Però el problema de fons el tenim, jo crec que per temps, per bastant temps, perquè la reacció encara, ja dic, és molt feble, molt epidèrmica, només allò intentant superar aquesta crisi més immediata d'allò que es veu més, però tot allò que no es veu existeix, i no tenim... No tenim ni la sensibilitat política, o sigui, la societat no té la sensibilitat per forçar que les polítiques emprenguin aquesta qüestió a fons. I fins i tot jo a vegades afegeixo, parlant de tot això, que no sé si tenim clar que tot això possiblement també té un preu a pagar. i que no estem disposats, sembla que no estem massa disposats a pagar-lo. És a dir, ens commouen determinades imatges, reaccionem, posem el crit al cel, esperant que algú resolgui. Però jo crec que mai acabem de pensar quin preu té tot això i si realment estem disposats a pagar-lo. Mm-hmm. És a dir, un dels temes, es parlava de l'Àfrica, el comerç. És a dir, estem en capacitat de facilitar el comerç i, per tant, la sortida econòmica i la viabilitat d'aquests països? O seguim, per exemple, protegint l'agricultura europea, destinant fons i fons per evitar doncs, que els pagesos, que tenen tot el seu dret de queixar-se, però que no tallin les carreteres i bloquegin... És a dir, per exemple, la política agrària europea és un tema que s'hauria de debatre molt a fons si això està ajudant el desenvolupament de molts altres països o està consolidant situacions. Per això... dius, home, fuges d'estudi, te'n vas... No, és que jo crec que els problemes de fons, els problemes latents, són tota aquesta realitat econòmica, política, per la que no estem preparats. És a dir, vam passar, després de la Segona Guerra Mundial, tot un període de descolonització, i després d'aquest període de descolonització, que es va fer com es va fer i amb els resultats que va tenir, estem en un altre moment històric de globalització econòmica que posa altra realitat sobre la taula, però que jo crec que alhora aquesta globalització pot tenir efectes positius precisament perquè ens situa els problemes molt més a sobre. Encara que, com tots, qualsevol avenç històric té víctimes, i les estem veient i les víctimes s'han d'ajudar. Però jo crec que estem en un procés que encara no tenim...
El que no volem, certament el procés no el tenim resolt, però el que no volem és que el preu siguin vides humanes, clar, siguin preus...
Exacte, no? Quan jo deia quin preu...
Sí,
quin preu
ja estem entès, ja
des de les societats... Quin preu en benestar nostre, en el fons,
clar,
eh?
Clar,
quin preu
en benestar? Sacrificis.
Clar, és a dir...
Potser no cal créixer tant en el conjunt d'Europa, o no cal...
Sí. És a dir, per exemple, segur que en la campanya electoral aquesta que està en dansa se'n parla d'algun tema d'aquests, una mica més enllà doncs de crear, o sigui, d'acollir refugiats, que ja dic que és el tema més epidèrmic, que no dic que no faci falta, vull dir, tant de bo, si el problema...
I és ben actual.
Sí, però... I què més? És a dir, se n'ha parlat, jo crec que ni paraula.
De fet, ho parlàvem fa dues setmanes justament aquí, no? Com esperàvem que a la propera campanya electoral no es parlaria del tema, i si es parlava seria per obligació i de manera molt, molt lleu, no? Jo crec que el que estem fent és posant pedaços a un problema, el que, com deia el Xavi, s'ha d'anar a l'arrel del problema, i l'arrel del problema són la desigualtat, les guerres, la pobresa... Que afecten aquests països que en realitat estan necessitant l'ajuda que no els donem, no? Ajuda de cooperació al desenvolupament, ajuda per arribar a processos de pau que són molt necessaris i que si realment ataquéssim d'arrel aquesta problemàtica no arribarien a les conseqüències en les que ens trobem ara, no? Gent que fa 5-6 anys tenia una vida completament normal, que es veuen obligades a agafar tots els seus estalvis i la seva família i fugir com poden de casa seva, creuant un mar en el qual l'altre dia veia dades de Metges Sense Fronteres, deien que una de cada 30 persones que creuen el Mediterrani mor. És el mateix Mediterrani en el que ens banyem cada cap de setmana. Per tant, és terrorífic.
Sí. Ja es calcula unes 10.000 persones mortes els últims anys i 10.000 persones rescatades en l'última setmana. És a dir, que... Gràcies a Déu que no han perdut la vida.
Rescatades molt cops per iniciatives solidàries de la ciutadania, no?
Sí,
no
de oblidem... miracle, de miracle, podem dir, en termes populars.
Clar, grans grups de voluntaris que es mobilitzen i van a Grècia amb les seves pròpies vacances i els seus propis estalvis a salvar gent perquè els surt del cor, no? Perquè els mou la capacitat d'hospitalitat que tenim tots dins, no? I que al final, davant l'immobilisme de segons quins aparells, la gent respon, no? Mm-hmm.
Bé, avui parlem del problema de les vides humanes que estan en perill a la Mediterrània, aquest mar que no pot ser que continuï sent un cementiri, fent nostres les paraules d'ara fa un any i mig pronunciades pel Papa Francesc al Parlament Europeu. Ho fem en conversa amb la tècnica d'immigració de Justícia i Pau a Barcelona, Anna Sangrà, i el pedagog Carles Armengol. Ha dit Carles Armengol abans que el problema sembla que durarà en el temps, però clar, no ens podem resignar. Potser
per aquesta incomunicació de la que avui mateix parlava també el mateix papa, fa que de vegades ens acostumem, bé, això, convertim el preu que hem de pagar pel nostre benestar, el projectem cap al preu, bé, algú ha de morir a la Mediterrània, no? Ens resignem a això, és terrible.
Sí, fàcilment, bueno, aviam, és un fenomen, és el fenomen de l'actualitat, i un tema tapa un altre, i mentre ens movem només en el terreny, podríem dir, de la sensibilitat, però de la sensibilitat emotiva, sí que estem en aquesta situació, és a dir, que un tema tapa un altre, i això ara, doncs, en parlarem, després deixarem de parlar-ne, però el problema seguirà existint igual o més greu. Mentre no anem posant això a l'agenda constant de política, social, etc, econòmica, això seguirà així. És a dir, el que cal, ja dic, és molt més que una campanya puntual o connexió, insisteixo que tot això s'ha de fer, i el que hem de començar a prendre seriosament, que tot això, i fins i tot vinculat en temes de política de seguretat i de més, que tot està lligat, que tot això hem de trobar un desllorigador. I en aquest sentit, simplement fes ment que estem pràcticament a un any de l'encíclica Laudato Si,
sí.
Que és una encíclica que precisament, sense parlar d'aquesta qüestió, però està abordant directament de la qüestió de les migracions, dels refugiats, però està abordant les qüestions de fons d'aquest món que no estem gestionant correctament, no? I jo crec que és un plantejament, aquest plantejament genèric, sistèmic, d'interrelació dels fenòmens socials amb els econòmics, amb els polítics, amb els ecològics, és el model que hem de seguir i que hauríem de promoure que les polítiques i les accions avancin en aquest sentit, des d'aquesta perspectiva global. Ja dic, actuant sobre els problemes i sobre allà on ens sembla que podem tenir una incidència, però sense oblidar, doncs, que hem d'anar treballant en tota l'agenda global, perquè si no, no ens en sortirem.
En dos minuts, sí, endavant.
Sí, de fet, ara que feies referència a les encícliques, precisament l'última encíclica del Papa, la que tracta del medi ambient i el canvi climàtic, no? Sembla molt curiós, però això que deies de la interrelació és cert. Parla del canvi climàtic, però també té relació amb la migració, no? Sí. Sabem que, per exemple, hi ha petites nacions al Pacífic, com ara Kiribati o Tuvalu, en la qual hi ha grans projectes ja d'aquests estats per fer grans mobilitzacions de la seva població perquè s'estan enfonsant aquestes illes a causa de l'augment del nivell del mar, no? Per tant, aquesta interrelació no és només de paraula, sinó que és un fet, i els moviments migratoris, és clar que estem parlant de la Mediterrània, no? Però van molt més enllà, no? Són extensibles. També m'agradaria posar una nota positiva al que estàvem comentant. Hem parlat d'estats, hem parlat de ciutadania, no? Però també potser hauríem de parlar una mica de ciutats. Ciutats com la de Barcelona, la de Madrid, no? La de Lampedusa o la de París, que han signat manifestos per fer-se ciutats acollidores, no? Parlem, per exemple, de Barcelona Ciutat Refugi, és un gran projecte del govern actual a la ciutat de Barcelona, no? Llavors, també és important no oblidar des dels diferents nivells de política que no tot es redueix a l'Estat, tot i que ens agradi molt parlar-ne, no?
Sobretot perquè tenen una capacitat de gestió en aquests temes internacionals i europeus.
Vaja,
molt més
tenen
gran.
La competència, no?
Clar,
però que des de les ciutats també es mou molt i també es fa molta activitat.
I tant de bo això doni fruits, igual que la comunitat de Sant Egidi o altres entitats que estan fent una gran tasca, no? La generositat es veu. I vaja, aquestes crides de radicalitat evangèlica, no de radicalisme, però sí de radicalitat evangèlica.
Sí.
Obrir les portes, si cal que cada parròquia aculli una família refugiada, com deia el papa ara fa uns mesos. Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies per la seva participació. Mantinguem, evidentment, l'esperança. Anna Sangrada, Justícia i Pau, i Carles Armengol, pedagog. Fins un altre bon vespre, bona nit. I anunciem als oients que a partir de dimecres tindrem candidats electorals, per tant abordarem aquests temes. Adéu-siau.
Molt bé, bona nit.